La brújula Comunidad Valenciana. Amb Amparo Sánchez i Palmira Benajas. Onda Cero.
Bona vesprada, 7 i 8 minuts. Segons ha confirmat la Conselleria de Sanitat, un de cada 5 valencians majors de 18 anys ha rebut almenys una dosi de la vacuna del Covid i 335.281 han rebut la pauta completa. Amb el procés de vacunació en aquest punt, està previst que demà arriben les prop de 15.000 vacunes de Janssen perseguint avançant en el procés. I mentre els contagis es mantenen per baix de 200 a la comunitat, encara que avui s'ha confirmat un brot al Col·legi Major Ausí Asmar de València. I d'altra banda, avui el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha demanat PCR gratuïtes per a aquells que vulguen viatjar entre països europeus. I en la nostra segona part, avui, Palmira Benajas parla d'innovació. L'alcalde de València, Joan Ribó, que ha presentat l'Agenda 2030, també parla de sostenibilitat amb una empresa que pretén preservar el territori de l'Alt Palància fent olis de qualitat i també ens parla de fertilitat en pandèmia amb el fundador d'Ivy. Comencem la brújula Comunitat Valenciana a les 8 de la vesprada.
Estos momentos breves de la tarde, con un vuelo de pájaros rodando en el ciprés, o el súbito posarse en el laurel dichoso para ver, desde allí, su mundo cotidiano, en el que están los muros blancos de la casa, un grupo espeso de naranjos. En un lugar de la Comunidad Valenciana, Francisco Brines, Premio Cervantes 2020, Generalitat Valenciana, tocha una veu.
La brújula Comunitat Valenciana.
Sanitat ha alertat que rebre la dosi de la vacuna no permet relaxar les mesures de protecció contra el Covid que han de mantindre totes les persones, tant aquelles que estan vacunades com les que no, ja que es tarda unes setmanes a desenvolupar anticossos, segons apunten els experts. Reiteren que els qui estan vacunats, fins i tot si han rebut les dues dosis recomanades pels laboratoris per aconseguir el gran òptim d'immunitat, han de continuar portant màscara, mantindre la distància de seguretat i la higiene de mans, així com també ventilar els espais tancats. I segons ha confirmat la Conselleria de Sanitat, pel que fa al procés de vacunació, aquest dijous està previst que arriben les primeres 14.600 monodosis que li corresponen a la Comunitat Valenciana de la farmacèutica Janssen. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avançat que s'inocularan a grups vulnerables pendents de vacunació i a la franja d'edat de 70 a 79 anys.
Nos corresponden alrededor de 15.000 vacunas, que al ser monodosis son 15.000 personas que van a estar ya, digamos, protegidas. Por tanto, claro, esta vacuna además vale doble. Y en ese sentido, pues es muy positivo que finalmente la EMA haya adoptado esa solución. Que van a ser 2 millones de vacunas de aquí al septiembre, que va a significar el 40% de la población de la Comunitat Valenciana.
La intenció de la Conselleria, si pot ser, és iniciar la seva inoculació el divendres. Pel moment, la comunitat ha administrat un total d'1.363.083 dosis de la vacuna. I d'altra banda, recordar que aquest dijous hi ha convocada una nova reunió de la Comissió Interdepartamental i el president Ximo Puig ha avançat que s'analitzarà l'efecte de la Setmana Santa i Pasqua en l'evolució dels contagis. Begoña Perpinyà.
Malgrat mantindre's en xifres baixes, considera que ha de mantindre's la prudència, encara que reconeix que la comunitat està en opció de flexibilitzar algunes mesures.
Hi ha hagut efecte Pasqua, però ha estat afortunadament molt baix. Estem ahir en 40 d'incidència acumulada, però hem de mantenir aquesta situació. Ens juguem molt i hem fet molt d'esforç durant moltes setmanes, molts de dies. No hi haurà cap tipus d'alçament excessiu. Hem parlat moltes vegades d'una desescalada prudent. Anem a continuar amb la prudència.
Agraeix l'esforç realitzat pel sector de l'hostaleria i confiant a poder signar el Pla Resistir Plus per a poder habilitar com més pront millor noves ajudes.
Per cert que el sector de l'oci nocturn confia en que aquest dijous en la Comissió Interdepartamental es flexibilitzen aquestes mesures per al sector amb millores quant a l'horari d'obertura i l'ampliació d'aforament en interiors. Avui els seus propietaris de les pimes de l'oci nocturn acampats a les portes de la Generalitat s'han encadenat per a denunciar la seva situació. El president de la Confederació Empresarial d'Oci i Hostaleria de la Comunitat Valenciana, Laro Díez, insisteix que qualsevol mesura sanitària vagi acompanyada d'una mesura econòmica.
No se nos puede impedir trabajar como está pasando con el ocio nocturno y que el ocio nocturno sea quien tenga que cargar con las restricciones sanitarias y con los datos sanitarios de la Comunidad Valenciana. Si para poder tener estos datos tenemos que estar cerrados, que el gobierno valenciano trabaje y ponga encima de la mesa las aportaciones económicas por unas restricciones que hacen que el ocio nocturno no solamente sufra la pandemia sanitaria, sino que también sufra la pandemia económica.
I pel que fa a l'evolució de la pandèmia, la comunitat ha registrat 182 nous casos de Covid i s'han produït un total de 7 defuncions.
Els hospitals valencians tenen actualment 281 persones ingressades, de les quals 64 romanen en l'UCI. A més, s'han registrat 192 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa queden actius 3.703 casos. Hi ha algun cas positiu en 5 residències de majors. Quant als brots, s'han detectat 9, entre els quals s'ha notificat un brot en un col·legi major de València, amb 11 casos confirmats i 31 contactes i per al qual hi ha oberta una investigació.
I se brota un col·legi major és el d'Ausias Marc de València. La consellera Anna Barceló ha firmat aquest dimecres una resolució per la que s'adopta l'AIM en preventiu d'aquestes persones residents i el personal treballador del col·legi tras la detecció, com dèiem, d'un brot de Covid que afecta almenys a 12 persones.
La brújula Comunitat Valenciana.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, considera que per garantir la mobilitat europea amb tota la major seguretat possible és necessari que les PCR siguin gratuïtes per a aquells que desitgen viatjar a altres països europeus. Ho ha dit després d'una reunió amb la presidenta de Balears, Francina Armengol.
Segons París, que és el moment que este...
Segons Puig, totes dues destinacions són segures i per a garantir la mobilitat són partidaris que al costat del certificat de vacunació s'afavorisca la realització de proves gratuïtes per a aquells que vulguin viatjar. Considera que és el moment de fer un sobreesforç des d'Europa.
Ens pareix que és el moment que aquestes PCRs siguin PCRs finançades en fons europeus. Siguin, en definitiva, gratuïtes per als ciutadans que vulguin anar a un altre país, que puguem viatjar. Si volem tornar a la mobilitat, hem de garantir les possibilitats dels ciutadans per a aquesta mobilitat. I si les vacunes són gratuïtes, pensem que també les PCRs, per tal de garantir aquesta mobilitat en l'espai europeu, haurien de ser també gratuïtes.
I en tribunals, el jutge d'instrucció número 4 de Castelló ha dictat un acte de procediment abreujat contra l'expresident de la Diputació d'aquesta província, Carlos Fabra, en entendre que existeixen indicis que apunten a que va ocultar el seu patrimoni davant la justícia i l'administració tributària per a impedir l'execució de la seva condemna per delictes fiscals. Onda Cero, Castelló, Alicia Llop.
L'instructor dirigeix també la causa contra la dona del polític, dos dels seus fills, un gendre i 5 empresaris, així com contra 5 societats mercantils com a persones jurídiques. El jutge atribueix un delicte de frustració de l'execució a Fabra en concepte d'autor i els altres com a cooperadors necessaris, però eximits de responsabilitat penal per prescripció dels delictes per a ser investigats i el sobreseïment provisional de les diligències per a altres 11. L'acte que dona per conclòs a la fase d'instrucció i que pot ser recorregut en reforma en plaça la Fiscalia i les altres acusacions al fet que sol·liciten en el termini de 10 dies l'obertura de judici oral.
I el tancament, destacar que Foral Musafes ha plantejat avui al comitè d'empresa en un nou ERTO de 20 dies que es prolongarà fins a juliol i que afectarà tant a la planta de vehicles com a la de motors. A més, les plataformes d'interès València per la fixa Sallà han manifestat que donen suport a la proposició d'una llei de Ciutadans en les Corts per reclamar que es rebaixi la temporalitat. 7 i 16 minuts, temps per la informació local. Vale. 7 i 16 minuts, temps ja per la informació local, l'actualitat esportiva, Eduardo Esteve.
Hola, Amparo, bona vesprada. A aquesta hora tenim futbol. Des de les 7 de la vesprada estan jugant València i Llevant, un nou partit de Lliga enfront d'Osasuna i Sevilla. Com van aquests partits? Víctor Lluc, bona vesprada.
Què tal, Eduardo? Bona vesprada. En el Sadar està jugant el València, amb Jaume en la porteria, Molina, Paulista, Diacabí, Gallà en defensa, Yunus, Musabas, Rassi, Xerisef al mig del camp, Hidal, Gameiro i Guedes. Estem al minut 16 de la primera part i perd el València amb gol de Javi Martínez per a Osasuna, Osasuna 1, València 0. I en el Ciutat de València està jugant el Llevant, amb Cárdenas de porter, defensa per a Son, Bezo, Duarte, Toño, al mig del camp, Pierre de Frutos, Malsa, Melero i Bardi, a la davantera, Dani Gómez. Estem al minut 16 també de la primera part. El partit està sense gols, Llevant 0, Sevilla 0.
Més coses, definitivament no hi haurà Superliga Europea després que abandonaren la majoria dels 12 clubs. Només a estes hores queden Real Madrid i Barcelona. I a les 8 i quart tenim bàsquet. El València Bàsquet juga el primer partit de semifinals pel títol enfront del Girona.
En Ocasión Plus cumplimos 10 años. 10 años con la mejor relación calidad-precio. 10 años para convertirnos en líderes de la compra y venta de coches de ocasión en España. Y para celebrarlo lanzamos la mayor bajada de precios de la historia. 4.000 coches con descuentos de hasta el 40%. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. En Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
Ya llegan los días sin IVA de Milar. Del 22 al 26 de abril y solo en Milar tienes una selección de las mejores marcas de electrodomésticos sin IVA. ¿A qué esperas? Ven a Milar y aprovecha los días sin IVA. Recuerda, solo es del 22 al 26 de abril y únicamente en Milar. Ya sabes, si lo buscas sin IVA, búscalo en Milar.
Temps també per a l'actualitat cultural després de l'estrena en febrer de la Set amb més de 30.000 reproduccions en plataformes digitals. Novembre Elèctric amb el valencià Gerai Calvo al capdavant torna amb Boira, el segon avançament del seu nou àlbum. Una oda a les persones sensibles, una cançó sense metàfores ni recursos poètics i també sense grans càrregues musicals. Ja es pot veure el seu videoclip a les plataformes digitals i també a la web del canal de la banda. I d'altra banda, l'editorial Bromera compleix enguany 35 anys, un aniversari especial marcat per la pandèmia que tant ens han canviat les vides, però que no ha impedit que el segell continuï al peu del canó. En el marc d'aquest aniversari, Bromera ha presentat les grans apostes per a la primavera. Es tracta de 5 novel·les en clau social, Els adeus del jaguar de Juanjo García, Llibre de morts de Jordi Colonques, també Isabel que escrigué Lo llibre de Rosa Sánchez i Caudet, i Els fantasmes i Madame Levy de Jordi Torrent. I d'altra banda, el futur de Caixa Fòrum de València, que s'està habilitant a l'Àgora de la Ciutat de les Arts i de les Ciències de València, comptarà amb dos creacions d'artistes de la comunitat icòniques i que reforçaran l'enraïssement de l'espai cultural al territori. Es tracta d'un arcoiris en l'interior de l'edifici de Atrima Femenia i d'un palafit situat en l'estanc exterior a modo, en este cas, de temple agrícola firmat per Anna Talens. Cal recordar que té prevista la seva inauguració per al mes de juliol de 2022.
Y sorprendernos abrazados en una enorme jaula de cristal. No quiero, no quiero, no quiero.
Pel que fa a l'oratge, la comunitat valenciana estarà aquest dijous en alerta groga per precipitacions que podrien acumular 20 litres per metre quadrat en una hora o 60 per 12 hores. Les precipitacions seran més generalitzades sense descartar que siguin localment fortes a la jornada. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en descens. El vent serà de l'est i nord-est moderat en el litoral i fluix en la resta. Fins així el repàs a l'actualitat de la jornada. Tens ara d'innovació amb Palmira Benajas. Bona vesprada.
Bona vesprada, Amparo. Efectivament, tu te'n vas a casa corregent per a no mullar-te, que
sí,
plourà.
Que té bona
I jo així em quedo encara. Adeu.
Fins
després demà. Adeu. Efectivament, nosaltres avui parlem d'innovació i la veritat és que també avui i molt de sostenibilitat. Si els sembla bé, estarem junts fins que siguin les 8 de la vesprada a la nostra part de la brújula Comunitat Valenciana. Comencem. Jo no sé si sabíeu que l'aladroc i l'anjova són el mateix peix. El que passa és que, segons on visquem, us solem cridar d'una manera o d'una altra. A més, l'aladroc, juntament amb la sardina, són els peixos blaus més consumits al nostre país. I és a partir d'ara quan estan en el seu moment més òptim per al consum. Avui, en l'espai de la cooperativa Consum, parlem d'ells, dels seus beneficis i també d'alguns consells per a la compra. Amparo Mónar, bona vesprada.
Molt bona vesprada, Palmira.
Quines propietats tenen els aladrocs i les sardines?
A veure, com bé has dit, tant els aladrocs com les sardines són un tipus de peix blau, per tant, són rics en omega-3 que contribueix a disminuir els nivells de colesterol i triglicèrids i augmentar la fluïdesa de la sang per a previndre, per exemple, la formació de trombes. Val? Mm-hmm. Això és molt important en la nostra salut perquè ajuda a reduir les malalties del cor.
Molt bé. I quins beneficis tenen per a la salut?
Els aladrocs són rics en vitamines A i B, que entre altres coses ens ajuden a la resistència enfront de les infeccions, intervenen també en el creixement dels ossos, regulen els nivells de calci en sang i ens ajuden a la formació de glòbuls rojos. Val? A més, els aladrocs ens aporten magnesi, que influeix en el bon funcionament de l'intestí, dels nervis i dels músculs. I també ens aporta iode, que és indispensable per al bon funcionament de la glàndula tiroide. Val? Si consumim l'aladroc sencer i amb espines, principalment en conserva, s'aprofita el calci que contenen les seues espines. De fet, esta quantitat de calci que aporten, al voltant de 100 grams, val, d'aladrocs, és similar a la d'un godellet. Però, ui, perquè els aladrocs, i en general tots els peixos en conserva, posseixen quantitats elevades de sodi, clar, per a poder conservar-se, que s'usa exacte com a conservant. Per la qual cosa no està recomanat per a persones amb hipertensió o problemes de retenció de líquids. I pel que fa a les sardines, també tenen un però, i és que per a les persones que pateixen hiperuricèmia o gota, més popular, no haurien de prendre, ja que és rica en la sardina és rica en purines que quan es metabolitzen en el nostre organisme es transformen en àcid úric.
Molt bé. Bé, i parlàvem abans de aladroc i anxova. Quina seria la diferència que hi ha entre les dues coses?
Tècnicament, l'anxova és la semiconserva de l'aladroc, ¿vale? Ja siga en salaó, en escabeig o en oli. I se sol deixar el terme aladroc per al peix fresc o en vinagre. Això va a persones. En la zona del Cantàbric se'l denomina anxova quan es prepara en salaó i s'envasa en oli d'oliva. I se li denomina bocarte quan es prepara arrebossat i fregit. ¿Vale? I d'altra banda, en la costa mediterrània i andalusa se'l denomina aladroc tant si es prepara arrebossat en farina i fregit com si es macera en vinagre, oli d'oliva, all, julivert i sal.
Que bo!
Ens encanta la partida.
I quan comença la temporada de les sardines, a veure?
Però encara que podem trobar sardines al llarg de tot l'any, les estacions càlides són la millor època per a la pesca de les sardines. És a dir, des de finals d'abril a octubre és quan en aquesta època és quan les aigües superficials de la mar són més càlides, el plàncton és més abundant i la sardina es sobrealimenta i engreixa acumulant gran quantitat de greix que és el que accentua el seu sabor i el seu aroma.
Molt bé. Consumim molta sardina els espanyols?
Sí, la veritat que sí. Espanya és el tercer país europeu que consumidor d'este peix, amb uns 42 quilos per persona i any, la qual cosa representa el doble de la mitjana de la Unió Europea. Just per davant estan Portugal, amb 56 quilos per persona, i Lituània, amb 43 quilos per càpita. Val? La sardina que consumim és majoritàriament del Mediterrani, capturada el mateix dia, i a més, com es tracta d'un peix molt perible, històricament, fins que no es va començar a conservar en salaó o en fred, només es consumia als pobles de la costa. Clar. Als pobles de l'interior es consumia dessecada i salada o fumada.
Era lo de la sardina de bota, etcétera, ¿no? También
exacte,
quan estava dins.
Perquè era la única manera, clar, de poderla conservar des de que es pescava fins a que arribava al mes interior.
Al consumidor. Bé, algun consell per a la compra i la conservació després a casa?
Sí, clar, mira, si comprem aladrocs o sardines frescs, ¿vale? Hem de tindre en compte que la seua carn siga ferma, que els ulls estiguen brillants i no afonats. Això sempre ho dic quan parlem dels peixos, és molt important, la carn ferma, els ulls brillants. Val? Després a casa, si els consumim en el dia o l'endemà, hem de guardar-los en la part més freda de la nevera, no més de 48 hores després de la seva compra. I en cas contrari, el millor és congelar-los. I si en el cas dels aladrocs volem fer-los en vinagre, es recomana que congelem el peix durant més de 24 hores abans de començar tot el procés per tal d'evitar els anisacs.
Molt bé. Bueno, alguna recepta ens portes avui?
Sempre, tu saps que a mi sempre m'agrada portar alguna recepteta perquè a aquestes hores ens encanta parlar de menjar. De les sardines, vos porte unes sardines al forn, que és un mètode molt simple, a més evita l'olor de sardina en tota la casa, i per als que no tinguin jardí, pues està fenomenal. Val? I també una empanada de sardines i ceba. Val? I per als aladrocs o les anxoves, una pasta de bròcoli amb salsa d'anxoves, val? O unes torradetes de brull i anxoves per damunt. Però per a saber com es fan aquestes receptes, només cal entrar en el planificador.consum.es i on poso receptes, allí hi ha un cercador d'aliments, doncs podem posar sardines, anxoves...
Molt bé, moltíssimes gràcies per aquesta informació sobre els peixos blaus, que estan tan bons, i xerrem la setmana que ve.
Sí, xerrem la setmana que ve amb més consellets.
Vinga, adeu, adeu.
Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos Consum, es cooperativa. Entre
Nosotros. La brújula Comunitat Valenciana. Innovació amb Palmira Benajas.
I avui a la part d'innovació dins de la brújula Comunitat Valenciana, home, estem d'enhorabona perquè avui és el Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació, així que ens ve molt bé. Begoña Vilata, des de Redit, la xarxa de centres tecnològics de la Comunitat Valenciana. Bona vesprada.
Bona vesprada, Palmira.
I avui crec que parlarem d'una presentació que ha estat este matí a València i que jo crec que és molt important, no?
Pues sí, precisamente el Ayuntamiento de Valencia pues ha aprovechado este día, ¿no?, que tú muy bien decías, el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, para dar a conocer la Agenda Urbana de Valencia para 2030. ¿Qué es esto de la Agenda Urbana, lo de emissions, que hemos hablado ya a veces también en este programa? Pues es una clara apuesta, ¿no?, del Ayuntamiento de Valencia por la innovación, por el futuro y sobre todo por el bienestar de los ciudadanos. Y para hablarnos de todo esto, pues tenemos hoy al alcalde de Valencia, el señor Joan Ribó. Bienvenido.
Bona vesprada, alcalde.
¿Qué tal? ¿Cómo estem?
Molt bé. És un tema molt important per a l'Ajuntament de València, per a l'equip de govern, tant és així que serà l'alcalde avui qui ens explique quines són les principals línies d'aquesta Agenda Urbana de València per a 2030 que s'han presentat aquest matí.
Bueno, són una sèrie de línies que jo crec que és molt important. Estem en un moment en el qual les coses estan canviant molt ràpidament en la ciutat i en totes les ciutats del món, i ens hem de plantejar la necessitat d'innovar, la necessitat de canviar aquelles coses que es poden millorar i la voluntat permanent d'anar millorant, diguem, totes les situacions del món. I això com ho hem de fer? Pues això ho hem de fer des d'un punt de vista efectivament d'una agenda urbana, però ho hem de fer tenint un plantejament a llarg termini, però a la vegada fent propostes concretes que es pugui veure la seva viabilitat i si quins problemes tenen i com s'han de millorar.
Quals són algunes d'aquestes apostes, no?, a curt termini que se volen posar en marxa des de l'Ajuntament?
Bueno, hi ha diverses apostes. Jo citaria l'última que es va aprovar en el ple de l'Ajuntament i és la missió concretament de ser una ciutat que siga neutra en carboni en 2030. És una aposta molt important. En definitiva, es tracta de dir que la ciutat en 2030 no emetirà gasos d'efecte hivernacle, i és una aposta que ens obliga a fer uns canvis fonamentals en la ciutat, però és una aposta imprescindible per a plantejar-nos en la ciutat de València i en totes les ciutats del món, d'alguna manera València en aquest sentit seria pionera, com han de ser les ciutats per a fer front al canvi climàtic i per a prevenir que este canvi climàtic no avance més encara.
Per això fa falta sempre un acord ampli, és a dir, estem parlant d'una qüestió que necessita del consens ja no sols polític, sinó també dels empresaris i dels ciutadans de peu, no?, de tota la gent.
Sí, efectivament. Nosaltres estem treballant en aquests moments en una estratègia urbana fins a 2030, una estratègia urbana de què és les grans línies que hem de fer en València. I, evidentment, aquesta estratègia urbana no la podem plantejar només des del govern de la ciutat per molts motius, entre altres perquè en 2023 pot haver el mateix govern o pot canviar, però sobretot perquè ha de ser una estratègia urbana no del govern, sinó de tot l'Ajuntament. Però no només això, sinó que ha de ser una estratègia urbana pensada també per a tota la ciutadania, per a totes les empreses, i en definitiva ha de ser un treball de conjunt de la societat. En això estem, concretament, vàrem presentar aquesta estratègia urbana la setmana passada al Consell Social, i anem a anar donant passes per a que això es vagi fent, en primer lloc, establir les grans línies i en segon lloc pues anar concretant aquestes línies en propostes concretes, en barris, en actuacions i a tots els nivells.
I en esta aposta, en esta estratègia, qual és el paper que tinguen que jugar els altres integrants, no? Els organismes del sistema d'innovació de València, en este cas?
Bueno, jo crec que el paper és decisiu, eh? El paper és fonamental perquè, per desgràcia, encara tenim en el cap alguna... A vegades jo ho sento, moltes vegades diu, però esto siempre lo hemos hecho así. Hem de passar d'esta manera de pensar a pensar com això que ho hem fet sempre a Xina podem millorar-ho introduint aquest canvi, etc. Jo crec que aquesta ha de ser la consciència que val per l'Ajuntament, en primer lloc, per suposat, però val per qualsevol empresa, per qualsevol activitat, per qualsevol plantejament. Jo crec que hem d'anar tenint aquesta forma de pensar, hem d'anar tenint aquesta voluntat de canvi, que és típica dels valencians, que no estem inventant massa, però sí que l'hem de posar i l'hem d'accentuar d'alguna manera. Jo crec que ahir les línies, per exemple, dels canvis energètics, pensar en comunitats energètiques per a treballar amb energies alternatives, el tema d'una nova alimentació de proximitat i una sèrie de temes, jo crec que són claus per avançar en aquesta direcció.
Però sí dona la sensació, no?, que hi ha com un interès important a València de convertir la ciutat en una ciutat que siga referent en el camp de la innovació, per exemple.
Sí, a mi m'ha agradat aquest matí que ens deien que d'alguna manera érem l'avantguàrdia i estava el ministre d'Innovació, precisament, i ens han comentat pues, que València efectivament d'alguna manera era un poquiu l'avantguarda en aquest tema. Volem treballar en aquesta direcció. Estem convençuts de que la innovació és un dels elements claus, és un dels poders fonamentals en aquests moments, dels potencials, de les riqueses de les ciutats, que tenim que treballar en aquesta direcció. I això que la gent no es pensa que és fabricar un aparell nou. Moltes vegades pot ser canviar un sistema que ajude a que els nostres iaios puguen estar millor atesos. Per posar un exemple molt senzillet, que ho estem intentant treballar a partir dels contadors d'aigua amb una empresa, que és l'empresa de l'aigua. O pot ser un altre tema de com millorar la mobilitat. Són coses que va dedicat a empreses, per suposat, però que també va dedicat a la pràctica diària i que pretén arribar a que totes les persones estem millor, estem en una millor situació i, en definitiva, millorem la nostra qualitat de vida.
Hi ha molts reptes per davant, eh? Jo crec que en això sí que és de veres que estem vivint un temps apassionant. Ara no estem en el millor, per tot el tema de la pandèmia.
Efectivament,
però
efectivament.
Votant un poc el que ens ha aturat també, no?, tota la situació a la qual estem passant, sí que és de veres que tenim reptes molt, molt importants en les ciutats.
Efectivament, jo crec que estem en un mal moment, però jo tinc la sensació de que estem veient la llum al final del túnel, eh? I la Comunitat Valenciana i València estem en una bona posició en aquests moments dintre de tot l'estat espanyol i dintre de tota Europa, ho hem de dir. Jo crec que no estem fent les coses mal, estem avançant, però hem d'apostar per eixir el més ràpidament d'aquests reptes, que hi ha un acudit castellà que diu, vísteme despacio que tengo prisa. A vegades el voler correr molt en determinades mesures, acabar en determinades mesures, no és la millor manera d'acabar amb el problema del coronavirus. Jo crec que hem de ser respectuosos en les mesures que ens estan, per dir-ho així, demanant des de la Conselleria de Sanitat. Estan anant bé les coses i crec que amb la introducció massiva de vacunació, que jo crec que ara avui és un bon dia per poder-ho dir, podrem avançar en aquesta direcció. Tenim este problema, però no tenim este problema només, eh?
No,
el problema del canvi climàtic és un problema terrible que l'estem veient en moltíssimes coses i que ens va afectar en l'aigua, en moltíssimes situacions i que hem de treballar seriosament en aquesta direcció.
Alcalde, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
Moltes gràcies a vosaltres, encantat.
Vinga, adeu, adeu.
Adeu.
Adeu. Per cert, Begoña, que Reddit també és ambaixador, no? Crec d'aquesta iniciativa, sí. Missions, a la qual també sí. Està un poc emmarcada tot allò que estem parlant.
Sí, 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 està totalment orientada pues, con lo que ha comentado, ¿no? El senyor Ribó, pues, que tenemos que apostar por la innovación, tenemos que... Porque al final, Palmira, nosotros estamos convencidos, y así se demuestra, ¿no?, en las sociedades más avanzadas, que per a millorar la vida de les persones la innovació és clave.
Bé, fem també agenda, si vols, Begoña, ja que estem i contem altres qüestions que també són importants per als propers dies. Per exemple, tenim una informació que crec que interessarà especialment als millennials.
Sí, sí, que ahí estem tu i jo, Palmira, jo crec que por los pelos, no?
Jo crec que me n'ha quedat un poc endarrerida en això dels millennials, però bueno.
Bueno, pues todos los millennials que nos están escuchando, que se apunten la fecha del 1 de junio en su agenda, porque llega The Food Point. ¿Qué es esto exactamente? Pues es una franquicia de comida preparada sostenible. Aquí van a poder encontrar pues una gran oferta de productos, muchos vegetarianos o veganos, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco sin olvidar los postres. Y se podrá pedir directamente en el local o las plataformas que todos conocemos de envío a domicilio. Uh-huh. Es una iniciativa del grupo Novaterra, es una, seguramente los conocerás, Palmira,
sí, sí,
y
sí.
Los habrás entrevistado seguramente sí. Más de una vez.
Pero que tienen moltes iniciatives, no només esta.
Sí, 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 están detrás de muchísimas iniciativas solidarias, yo les sigo la pista desde hace ya muchos años. Y bueno, es una fundación que en la que ya trabajan 150 personas y bueno, lo que ellos buscan es, su finalidad es facilitar el acceso otra vez al mercado laboral de personas que por diferentes causas pues se han quedado sin trabajo y ellos pues les ofrecen desde formación hasta iniciativa como la que estamos hablando hoy, ¿no?
Molt bé.
Y que pueden hacer pues que cambien su vida, ¿no? Radicalmente.
Doncs moltíssimes gràcies, Begoña, i feliç dia també de la creativitat i la innovació per a tota la gent de Reddit que treballa la innovació, efectivament. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Adeu.
Lamento de Elka. Estos momentos breves de la tarde, con un vuelo de pájaros rodando en el ciprés, o el súbito posarse en el laurel dichoso para ver desde allí su mundo cotidiano, en el que están los muros blancos de la casa, un grupo espeso de naranjos, el hombre extraño que ahora escribe. Hay un canto acordado de pájaros en esta hora que cae, clara y fría sobre el tejado alzado de la casa. Yo reposo en la luz, la recojo en mis manos, la llevo a mis cabellos, porque es ella la vida, más suave que la muerte. Es indecisa y me roza en los ojos como si acaso yo tuviera su existencia. El mar es un misterio recogido, lejos y azul, y diminuto y mudo. Un bello compañero que te dio su alegría y no te dice adiós, pues no ha de recordarte. Solo los hombres aman, y aman siempre, aun con dificultad. ¿Dónde mirar en esta breve tarde y encontrar quien me mire y reconozca? Llega la noche a pasos, muy cansada, arrastrando las sombras desde el origen de la luz, y así se apaga el mundo momentáneo, se enciende mi conciencia. Y miro el mundo, desde esta soledad, le ofrezco fuego, amor, y nada me refleja. Nutridos de ese ardor, nazcan los hombres, y ante la indiferencia extraña de cuanto los acoge, mientan felicidad y afirmen inocencia, pues que en su amor no hay culpa y no hay destino. En un lugar de la Comunitat Valenciana, Francisco Brines, Premio Cervantes 2020, Generalitat Valenciana, tots a una veu.
La brújula Comunitat Valenciana, innovació amb Palmira Benajas.
Caixa Popular patrocina la brújula de la sostenibilitat.
I avui en la brújula de la sostenibilitat s'acostem fins a la comarca de l'Alt Palància per a conèixer el treball de Saborita. És una empresa dels germans David i Noel Moya que sota el lema Sabores i Saberes, que és molt xulo, mantenen una aposta important per la preservació del patrimoni natural i cultural del seu territori. És a dir, que són agricultors, però en molts principis. Avui parlem amb David Moya. Bona vesprada, David.
Hola, muy buenas.
Bé, feu més que fer oli o fer ametlles. Vosaltres porteu un projecte en valors, que és important, no?, per a mantindre aquest territori vostre.
Pues sí, sí. A ver, tenemos la suerte de estar en una zona que los productos son una pasada. Entonces, aparte de tener buen producto, lo que hemos intentado es ir un poquito más allá. Sí. Estamos trabajando sobre todo tierra que estaba abandonada, olivos centenarios que estaban, pues que ya la gente mayor se va yendo y nadie se ocupa de ellos y se pierden. Y bueno, pues empezamos por ahí mi hermano y yo hace 9 años y poquito a poquito pues hemos ido aumentando nuestras ambiciones, por así decirlo.
¿Y qué es ahora Saborita?
Mira, a fin de cuentas lo que nos mueve es el poder sensibilizar que la agricultura puede jugar un papel muy importante para la preservación de la biodiversidad. Creemos que la agricultura puede ser esa palanca de cambio que está faltando, ¿no? De tanta protección de la que se habla y problemas medioambientales, y lo tenemos ahí con la propia agricultura, podríamos tener un efecto muy potente. Entonces, el tema de la biodiversidad es para nosotros central, la sensibilización, y luego, por otro lado, sensibilizar también al consumidor del poder que tiene, con un consumo más consciente. Al final, el ejercer la libertad de consumir, pero con responsabilidad, consumir con cercanía al productor local.
Claro, hay que pensar que estamos hablando de una zona en la que el olivar es de minifundio. Esa serrana de Espadán, que es la oliva que tenemos allí, bueno, pues normalmente son territorios no muy grandes, algunos en zona casi de montaña, pues bueno, heredados, y en los que la familia va a la oliva, que significa que durante unos días va toda la familia a cogerla y luego con eso se hace el aceite de consumo, ¿no? Eso era hasta ahora, pero claro, eso va cambiando también, ¿no? Y vosotros lo que queréis un poco es recuperar todo ese territorio para que no se pierda.
Sí, fíjate, la propia geografía nos hace muy difícil en estas comarcas la comercialización.
Claro.
Precisamente por el minifundio, esto lleva a que la productividad sea muy baja. Tenemos parcelas pequeñas, están dispersas. Y claro, al final los precios del mercado pues requieren una automatización, industrialización de procesos que aquí no se hace. Pero visto desde otro punto de vista puede ser también una ventaja, ¿no?
Claro, porque competís con otra cosa, ¿no? No es con el precio ni con la industrialización, sería un poco con la parte artesana, ¿no? Y con la calidad.
Exactamente. Pues es un patrimonio que... Árboles que tienen 200, 300, 400 años, cada vez hay menos.
Claro.
Y eso es un patrimonio único. Claro. Los bancales de piedra, la agricultura en montaña, preservar los suelos, que no se erosionen.
Claro. ¿Qué es el proyecto Ecoliva? Que es una de las partes que vosotros tenéis ahí importante.
Ecoliva es una serie de compromisos. Son compromisos hacia de una manera de cultivar. Pues con un compromiso hacia la biodiversidad, un manejo del suelo donde no se utilizan herbicidas, no se utilizan venenos, compromisos hacia la calidad del aceite, hacia esta agricultura más artesanal. Entonces, con estos principios, nosotros proponemos a otros agricultores que se sumen, que se sumen al proyecto, y Ecoliva es de alguna manera un sello de calidad, es decir, valida que esos compromisos se están cumpliendo.
Y aparte, el aceite sale muy bueno.
El aceite es espectacular, el aceite es espectacular, sí. Tenemos lo que te decía al principio, también es una suerte. La serrana de Espadán es un aceite que es muy muy noble y muy agradable, no tiene amargor, es dulce, es frutado, pero no es amargo. Entonces, tratando bien la aceituna es relativamente fácil que salga bien. Y nosotros pues a eso le hemos intentado dar otra vueltecita de tuerca, pues haciendo cosechas más tempranas, aceituna más verde... Nos da menos rendimiento, pero el aceite pues tiene mayor calidad.
Muy bien. O sea, sale menos, pero de mucha calidad. Tenéis tres tipos de aceite. Creo que en función de lo verde, digamos, que está la oliva, ¿no?, cuando se coge.
Exactamente. Hacemos uno que es totalmente verde. Empezamos en octubre, súper verde lo llamamos. Después, todavía en la línea del aceite temprano, de cosecha temprana, tenemos una cosecha de final de octubre, primeros de noviembre, y luego tenemos lo que llamamos el zumo, que es el virgen extra, el al que estamos más acostumbrados. Vamos.
Además también almendras, las marconas, que son con las que se hace el turrón de Xixona, ¿no?
La marcona, que esto, fíjate, que poco se sabe de esto. La marcona es una variedad que florece extraordinariamente pronto. En enero ya tenemos los almendros en flor. Y además, la mayoría de la almendra marcona es de secano. Entonces, a diferencia de la almendra que es la que nos encontramos en los supermercados, que viene de California, o estas variedades más modernas, que en 3-4 meses la almendra está lista, florece en abril y se cosecha en agosto. La marcona florece en enero y se cosecha a finales de agosto o septiembre.
O sea que está mucho más tiempo en el árbol.
Mucho más tiempo, se enriquece muchísimo más. Es una almendra diferente a todas las demás.
Bueno, proyectos de futuro, y con eso acabamos. David, ¿qué tienes Saborita?
Es que, bueno, nosotros somos un poco inquietos. Saborita, ahora mismo, bueno, tenemos dos proyectos en los que estamos enfrascados. Me pillas, de hecho, hoy a tope. Mira, hemos lanzado el proyecto Cortocircuito. ¿Ah? En cuestión de 2 semanas tenemos online una web, y la idea es, la idea ya no es una idea, ya es una realidad, que todo el mundo pueda acceder a productos directos de productores como nosotros, pequeños productores, producciones familiares de lo que da esta zona. Uh-huh. Eso es uno de ellos. Prepararemos unas cajas muy chulas y bueno, vayan a nuestra web y lo puedan ver quien nos oiga.
Muy bien.
Y luego tenemos otro proyecto. Este es para un poco más largo plazo, que es un laboratorio de sabores y saberes. Y lo que pretendemos hacer innovación en temas gastronómicos, medioambientales y en general desarrollo local. Pues un punto de encuentro con gente de distintos horizontes e incluso de otros países, donde pues ver estas temáticas que ahora mismo son acuciantes, ¿no? La despoblación, el cambio climático, la desertificación, etcétera, y buscar soluciones.
Pues ahí lo dejamos, David. Muchísimas gracias y hasta otro día.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Adeu, que vaya muy bien.
Adiós.
Lo que yo te diga, activar el modo IntelliWash es fácil. Lo complicado es acordarse dónde está el cajetín del suavizante. Piénsalo.
Lavadoras inteligentes con hasta 12 kilos y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
I la pandèmia ha estat determinant en molts aspectes de la vida. Durant el confinament, el recorde que es va començar a parlar que probablement viuríem un baby boom a conseqüència d'aixa estada a casa per part de les parelles. I no, més al contrari, les dades indiquen que continuem amb una tendència a la baixa de la natalitat en tot el país i pot ser que encara siga més que abans de la pandèmia. Per aixa situació sanitària, per la situació econòmica, el cas és que moltes parelles elles han ajornat la maternitat. Pot ser per això el que sí ha augmentat, i això és curiós, és el nombre de dones que han decidit preservar els seus òvuls, és a dir, congelar-los per a més endavant. De com es fa parlarem després amb el doctor Remoí de l'IVI, però ara de moment parlarem amb Viviana, que ha fet aquest procés en plena pandèmia a l'Institut Valencià d'Infertilitat. Bona vesprada, Viviana.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú decides emprender todo esto precisamente en plena pandemia. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido?
Bueno, primero que todo, empezamos obviamente con el problema de la pandemia, lo cual afecta el trabajo. Pues todos fuimos a un ERTE y esto te hace pensar un poco realmente qué hacer a futuro, porque si pasa algo así que nadie se lo hubiera imaginado, no sabemos realmente qué puede parar en unos años. Entonces, claro. Empezamos a hablar un poco con mi pareja sobre qué opciones tenemos, y aunque afortunadamente, de verdad, nosotros somos de los afortunados que hemos podido volver a trabajar rápido, vemos que en todo caso la situación es un poco frágil, así que bueno, después de unos meses decidimos que, y sobre todo yo decido, porque finalmente es mi fertilidad la que está en juego, decidimos que es hora de preservar para poder pensar mejor el proyecto.
Preservarnos más que aplazar con garantía, ¿no? Porque al final las mujeres tenemos un ciclo que llega hasta donde llega y a partir de un momento determinado, por razones de edad o por razones de otro tipo, la cosa se pone más difícil, ¿no? En tu caso es un poco como decir, bueno, así puedo tomármelo con más calma.
Correcto, sí, además como tú dices, lo primero que yo gané fue como tranquilidad, porque la presión, sobre todo sabiendo que tu fertilidad sí o sí está cada mes y cada año siendo más afectada, pues esto te da un aire y puedes eso, puedes pensar en otras cosas también.
Y bueno, una vez hecho el proceso, pues ahora a ver cómo se va dando la vida, ¿no? Me imagino, Viviana.
Correcto, pues sí, ahora es confiar en que podamos seguir trabajando tranquilamente, que todos podamos ser vacunados y poder volver un poco a la normalidad, y eso sobre todo que, o sea, no solamente hablando de mí, sino en general, que toda la sociedad pueda recuperar un poco el balance, porque eso es muy importante para poder decidir tener un hijo.
Pues muchísimas gracias, Viviana, por contárnoslo.
Muchísimas gracias a ti.
Hasta luego. Ya les decíamos que los datos nos indican que es algo que ha ido absolutamente en aumento y le hemos pedido que nos hable de ello a una de las personas que más saben, José Remoí, que es uno de los fundadores y presidentes del Instituto Valenciano de Infertilidad. Muy buenas tardes, doctor Remoí.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues preserva de óvulos. Creo que nos ha contado nuestra amiga hace un momentito por qué ella ha decidido hacerlo, pero en cualquier caso, igual todavía hay dudas. Básicamente se trata de guardar cuando la fertilidad es muy alta para cuando no lo sea tanto, ¿no? Básicamente.
Claro, es una técnica que nos permite conservar las células, en este caso los óvulos, que ojalá pudiéramos hacer eso con el resto de células del cuerpo.
Ojalá.
Imagínese usted cómo podría ser conservar neuronas o conservar células del corazón o del riñón, y que luego en el futuro, cuando las necesitáramos, volver a tener células de recambio totalmente jóvenes. Pues ese es el concepto de la preservación de la fertilidad, de congelar los óvulos, que es a través de una técnica que se llama vitrificación, que es como parar el tiempo, de forma que todas las mujeres que quieren ser madres, pero no en este momento, ahora no quieren ser madres en este momento, el tiempo es uno de los factores.
Claro.
De los peores compañeros de viaje en la fertilidad, en la capacidad reproductiva. Entonces existe un factor que va negativizando, que va empeorando el pronóstico. Entonces conservar esos óvulos, como estamos hablando, es realmente disponer en el futuro de la capacidad de decidir si quiero ser madre o no.
Efectivamente, ahora mismo esos motivos económicos, sociales, pues son grandes también por parte de muchas mujeres que deciden retrasar un poco la maternidad, pero en cualquier caso, estos tratamientos de preservación de óvulos han ido aumentando muchísimo desde 2015, incluso en 2020, a pesar de la pandemia, han sido muchas mujeres las que han acudido a hacer la preservación de óvulos.
Sí. Absolutamente sí, y yo puedo garantizar que dentro de unos años todas las mujeres lo harán, porque es un seguro de vida, es un seguro de luego poder disponer de una capacidad reproductiva en años, en una época de la vida en la cual ya no disponemos de ella realmente es muy difícil. Y muchas veces no se usan para el primer hijo, pero sí que se usan para el segundo hijo.
Bien, pues es una cuestión que, como decimos, va en crecimiento. Hablábamos antes que no ha habido baby boom a pesar de la pandemia. Daba la sensación que tal vez hubiera ese baby boom. Ahora ya se ha visto que no. Sí que es verdad que bueno, por lo que tiene que ver con esa preservación de óvulos, sí que ha aumentado. Otra cosa es el decidir en este momento quedarse embarazada. Y es que el tema de la COVID sigue dando un poquito de miedo, ¿verdad?
es un escenario nuevo que condiciona las decisiones. Es verdad que hay un grupo de pacientes, hay un grupo de población de edad avanzada o con los ovarios con baja reserva, que como he dicho antes, el tiempo no ayuda. Entonces, la pandemia ha empeorado bastante el pronóstico, por eso no podíamos parar. No podemos parar el realizar los tratamientos en estas mujeres porque si no, mañana el pronóstico era peor.
Claro.
Ahora bien, sí que durante este periodo, por ejemplo, nosotros en todas las clínicas IBI en España, pues hemos contabilizado que han nacido 2.000 niños menos de lo que podían haber nacido si no hubiera habido el COVID. O sea que la pandemia ha ayudado a bajar todavía más el índice de natalidad.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Que vaya muy bien.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. I fins així el que avui teníem que contar-los. Es queden amb més coses, ja saben, Juan Ramon, Lucas, Brújula, futbol, avui també. Demà no tornem, que hi ha futbol. Fins divendres. Adeu.
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Generalitat Valenciana.
Onda Cero València. 101.2.
Un barri més net ja està en marxa. Olis, pneumàtics de bicicleta, aparells electrònics... Als ecoparts mòbils podràs reciclar tots aquests residus i molt més d'una manera molt simple. Ja pots consultar els horaris, les ubicacions i els residus admesos a la web municipal valencia.es i al telèfon d'informació 010. València recicla, el medi ambient guanya. Ajuntament de València.
En Kia Mercamoto, días kilómetro cero y gerencia a precios sin competencia.
Kia Mercamoto, Grupo Montal.
Ante un problema penal, estamos para ayudarte. Monreal y Ferreres Abogados, Grupo AC3. Si estás acusado de un delito o has sido víctima de uno, te ofrecemos tranquilidad y eficiencia con atención 24 horas. Monreal y Ferreres Abogados, especialistas en derecho penal y penitenciario. Contáctanos en Almirante Cadarso 3 y en monrealyferreresabogados.com.
Onda Cero Valencia. 101.2.
Este sábado Hyundai Koryokar abre todo el día.
Aprovecha la liquidación total.
Grupo Montalt.
Hola, hijo. Estoy pensando en vender mi coche. Casi no lo uso.
Mamá, ni te lo pienses. Mira en Ocasión Plus. Pelean por darte la mejor oferta del mercado, se ocupan de todos los trámites y te lo pagan en el acto, sin trampas ni falsas promesas.
Gracias, hijo. Ahora mismo les llamo.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de calidad. Ocasión Plus, en Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com. Abierto sábado mañana y tarde.
¿Un coche híbrido?
Sí, claro. Ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva. Tu Honda híbrido te espera en la red de concesionarios Honda.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Honda Cero Valencia, 101.2.